Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Xavier Ballesta agafa el relleu de Carles Carlà i és l'alcaldable per gent de l'Escala a les municipals del maig vinent. El grup explica la vinculació per necessitat que s'ha establert amb la CUP i llença el primer missatge de campanya, un no rotund al parc eòlic marí. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora. Ara en fem l'avanç d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'un dia com avui. El Consell per la República de l'Escala reunia més de 50 persones a la segona diada a Assange. Es reivindicava la figura d'aquest periodista, es denunciava el seu empresonament i tot plegat en un acte que transcendia allò local per connectar internacionalment amb les altres mobilitzacions. Ja ha sortit al carrer el número 50 del butlletí municipal, corresponent al primer trimestre de l'any, i estrenant nou disseny i maquetació. Recull els fets més significatius de la gestió municipal dels últims mesos. Esports, el primer equip de l'Escala empata 1 al camp del Palamós, en el grup primer de la primera catalana. I això, combinat amb la derrota del Figueres, fa que mantingui encara el liderat. Això sí, el segon classificat ja no és el Figueres, ara és el Granollers, a tan sols 3 punts de l'Escala. Repàs a l'agenda d'activitats i previsió meteorològica acabaran de completar l'informatiu d'aquest dilluns i 13, Dia Mundial de la Ràdio. Ara us deixem amb l'Arran de Mar, la segona hora d'aquest magazín de mar que elaborem 7 emissores locals de Catalunya, en què avui podreu escoltar la secció de cinema dedicat al mar. Parlarem de la llúdriga al riu Besòs i acabarem fent inventari de patrimoni del Montgrí. Tot això fins al punt de les 6, la sintonia de Ràdio L'Escala. A les 6 és l'hora de l'actualitat local amb l'informatiu més el Zona Mixta d'Ivan García. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional amb l'Ali Giné, de 7 a 8, de fet. A partir de les 8, els musicals que els dilluns passen pel Ruta 66 de Pitu Dos Santos i el programa Mixtura de Mixtures de Músiques del Bon. A partir de les 10, reemissió del Més Calent a l'Aigüera i ja a tocar el punt de la mitjanit, altra volta l'informatiu local més els esports. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Crema la nit dins dels teus ulls, encens la flama de la terra dels teus esculls. De matinada tu fas veure que no em veus, que sóc a casa a la vora dels teus peus.
Estem a Falles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres. Crema la plaça a la vora dels teus peus, que casa és gran encara, no preparis els adeus.
Que aquest matí no és més valent que ahir, vam veure com el sol sortia de nit. Vaig estimar-te unes hores i em sap greu, farragós viatge en els oles i els adeus.
I tornem aquí a Arran de Mar en aquest segon bloc. Ja no ens aturarem fins a les 6 de la tarda i avui, dilluns, 5 de la tarda, doncs obrirem amb una mica de cinema. I és que el nostre company Carles Gràcia ens parlarà de tot un clàssic del cinema a la mar com és Rebel·lió a Bord o en anglès The Bounty. Endavant, Carles, quan vulguis.
Consejo de guerra convocado por los honorables lores comisarios del almirantazgo, según se expresa, para investigar los motivos y circunstancias de la incautación del barco de guerra de su majestad, la Bounty, al mando del teniente de navío William Bligh, y juzgar al antedicho teniente de navío William Bligh por su conducta en dicha ocasión.
Un vaixell de llegenda, dos caràcters enfrontats, un expedient negre a la història de la Marina Britànica, Quatre pel·lícules i milers de pàgines escrites. Una rebel·lió, un motí a bord. Avui parlem de La Bounty. El 23 de desembre de 1787 salpava del port de Londres un vaixell de vela anomenat Bounty, capitanejat pel tinent de la marina anglesa William Blight, de 33 anys d'edat i amb una notable experiència en llargues travesses pel Pacífic. El buc, amb una tripulació de 44 homes, entre els quals viatjava un segon oficial anomenat Fletcher Christian, tenia la missió de travessar l'Atlàntic, rodejar el Cap d'Hornos i arribar a la illa de Tahití, en ple oceà Pacífic, per cultivar el fruit del pa, un cereal acabat de descobrir anys abans pel capità Cook en els seus viatges d'exploració. Aquest cereal havia de servir per alimentar els esclaus de les plantacions de Jamaica i les Antilles d'una forma més barata.
Es el fruto del pan. ¿Del pan? El almirante me ha pedido que dirija una expedición para transportar el fruto del pan desde Tahití a Jamaica.
¿Tahití? ¿Y para qué hay que llevarlo a Jamaica?
¿Para qué? Es un pienso barato para los esclavos de las plantaciones. Hoy los plátanos resultan muy caros. Mira, tenemos que bordear el Cabo de Hornos hasta Tahití, recoger el fruto del pan, continuar a través del estrecho de Endeavour, bordear el Cabo de Buena Esperanza hasta Jamaica y luego regresar a Inglaterra, la vuelta al mundo por mar.
La tripulació, que comptava amb membres que ja havien visitat anteriorment aquesta illa, es mostrava molt contenta de poder realitzar aquest viatge, però per motius una mica diferents.
Oye, ¿es cierto lo que cuentan de Tahití?
¿Te refieres a las mujeres?
¿Es verdad que se pasean sin ropa?
Lo único que llevan son tatuajes, en lugares increíbles.
¿En serio?
Te doy mi palabra, es el paraíso.
Després d'enfrontar-se a terribles temporals, vents contraris i a 30 dies de tempestes intentant creuar el Cap d'Hornos, el capità es va veure forçat a dissenyar una nova ruta, aquest cop via Oceà Atlàntic, Cap de Bona Esperança i Oceà Índic, arribant finalment a la Polinèsia el 25 d'octubre de 1788, 10 mesos després. Durant aquest temps, la tripulació va ser testimoni del terrible caràcter del capità Blight, que es va mostrar com un implacable tirà davant la seva tripulació, a la qual va imposar la disciplina marinera amb mà de ferro.
Pienso aprovechar cada hora de navegación. Y para poder conseguirlo, voy a sustituir al señor Fryer por el señor Christian, que actuará como primer oficial con el rango de alférez de navío suplente. Señor Fryer, vuelva aquí. ¡Señor Fryer, le ordeno que vuelva! Podrá retirarse cuando yo se lo ordene.
Esto es un ultraje.
Señor Fryer.
En los años que llevo navegando...
En los años no... de haberle conocido no le habría aceptado ni para contramaestre de una balsa de río.
¿Tengo que soportar esta humillación?
La soportará cada vez que cometa una falta.
¿Qué falta?
¡Maldita sea! ¡Me ha vuelto la espalda!
Le pido disculpas.
Muy bien.
Pero protesto.
¿Qué protesta?
Yo soy el piloto de la Bounty.
Y yo soy el comandante. Según la ley, aquí mando yo. ¿Lo entiende? ¡Maldita sea! Ahora puede retirarse.
Quan els mariners van desembarcar, van trobar un món completament diferent al qual estaven acostumats i van passar d'estar confinats en un vaixell de 30 metres atacat per tempestes i penúries, rodejats d'homes i capitanejats per un estricte capità, a viure en un autèntic paraís terrenal, en un clima tropical on eren tractats com autèntics reis pels natius i on van rebre tot tipus d'atencions per part de les dones tahitianes, per a les quals les paraules moral cristiana i repressió sexual eren conceptes desconeguts. Degut al retras sofert durant el viatge, la Bounty va estar aturada a Tahití durant 5 mesos, a l'espera de l'estació propícia per poder transplantar el fruit del pa i poder continuar el viatge. Aquests 5 mesos de descans i relaxació van provocar en la tripulació un procés de nativització i més d'una deserció i fugida, sobretot quan s'acostava l'hora de reiniciar el viatge, ja que la idea de sortir del paradís per tornar a l'infern del capità Blight no era gaire agradable. Un dels més afectats per la tornada va ser el segon oficial de bord, Fletcher Christian, enamorat d'una tahitiana que esperava un fill seu i cada cop més distanciat del capità Blight i d'allò que aquest representava.
Tres hombres abandonaron el barco. Churchill era uno de ellos. ¿No parece sorprendido?
No, no me sorprende que haya ocurrido en absoluto.
Confieso que a mí tampoco me sorprende cuando veo el ejemplo que da mi primer oficial. Fíjese, mire cómo va vestido. ¡Vamos! No viste mejor que cualquier nativo.
Al menos no visto peor.
Su cerebro ha soportado demasiado sol y su cuerpo demasiados excesos sexuales.
He hecho lo que haría cualquier hombre normal.
¡No! Ha hecho lo que haría un animal salvaje. Tiene gracia. Cuando los hombres pierden el control, dicen que actúan con normalidad.
Son más normales que los que no tienen nada que controlar.
Señor Christian, se presentará a bordo antes del anochecer.
No,
¿entendido?
No.
¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho no? ¿Es eso lo que ha dicho? Está bien. Se presentará a bordo inmediatamente, ¿entendido? Y permanecerá en el barco. No quiero que estos malditos y degenerados nativos se mezclen con los oficiales y hombres de mi tripulación. ¿Comprende lo que quiero decir?
En un clima irrespirable a bord, l'acció es va precipitar quan uns mariners que complien ordres durant el torn de guàrdia de Fletcher Christian van agafar uns quants cocos de la reserva particular del capità Blight. Aquest els va insultar i castigar davant de tota la tripulació, encenent la pólvora que desembocaria en un terrible motí. Així doncs, el 28 d'abril de 1789, Fletcher Christian i la seva tripulació van agafar el comandament del vaixell, deixant el capità Blight i a 13 mariners fidels en una barca a la deriva, amb l'única ajuda d'un sextant i menjar i aigua per a una setmana, condemnant-lo a una mort més que segura. O això és el que pensaven.
Me he comprometido a una empresa desesperada. He dicho adiós a todo lo que estaba acostumbrado a considerar como indispensable. He tocado tierra por lo menos 10 veces. Y solo he hallado islas rocosas o habitantes hostiles. Casi fuimos descubiertos por una fragata inglesa. Escasean las provisiones y los hombres están desanimados. Pero supongo que he encontrado la libertad.
Así que he encontrado la libertad. Libertad. El castigo. Eso es lo que busca. Por eso le dio su brújula.
Quise darle una oportunidad.
La oportunidad de vivir para que vuelva a perseguirnos.
¿Cómo va a volver a perseguirnos? Estará en alguna isla abandonada. Tenía que haberle dado mosquetes.
A partir d'aquest moment, els destins de les dues embarcacions van recórrer camins ben diferents. Per una banda, els amotinats van tornar a l'illa de Tahití amb la idea d'emportar-se dones i amics a una altra illa, ja que sabien que tard o d'hora la marina britànica enviaria un vaixell a buscar-los. Finalment, van optar per desembarcar a l'illa de Pitcairn, situada a 1.300 milles nàutiques de l'arxipèlag de Tahití, i que per un error cartogràfic no apareixien als mapes actualitzats del capità Blight.
Ned, ya lo tengo. Escucha. Aquí. 2 de julio. He descubierto una isla deshabitada con mucha vegetación, pero no me detengo porque no hay donde anclar. Es perfecto.
Todos los barcos de la Armada llevan este ejemplar y estas cartas.
No figura en la carta. Lo único que indica es una latitud 5 grados sur. Hágame caso, solamente tenemos que navegar hacia esa latitud y encontraremos esa isla.
¿Y si no es así? Los hombres necesitan un hogar. Están desmoralizados.
Tendrán un hogar. La isla Pitcairn.
Després de cremar la Bounty, es van instal·lar a l'illa i van viure en comuna durant 18 anys sense que ningú se n'adonés. No va ser fins l'any 1808 quan l'illa va ser visitada per un buc balaner americà. Aquest va trobar només a un dels amotinats, John Adams, rodejat de dones i fills. La resta de la tripulació havia mort degut a les trifulques entre anglesos i tahitians, causades per la imposició de la propietat privada i l'esclavitud per part dels britànics, que van descobrir com destil·lar alcohol amb elements de la pròpia illa, causant baralles i violacions que van acabar amb l'idílica convivència que fins aleshores regnava a l'illa. Per altra banda, el capità Blight va protagonitzar una de les històries més sorprenents de la història de la navegació, aconseguint arribar al port holandès de l'illa de Timor en una embarcació de 7 metres d'eslora i amb només l'ajuda d'un sextant, recorrent una distància de 5.800 quilòmetres a mar obert, durant 41 dies a la deriva i amb només una baixa entre els seus homes, causada en un enfrontament amb els natius d'una illa salvatge.
¿Qué vamos a hacer, señor?
Intentaremos llegar a Kupang.
¿Sin cartas?
Tendremos que navegar de memoria, señor Fryer. Evitaremos las islas más salvajes de estas aguas, las islas Fiji, donde el canibalismo está a la orden del día. Y después, y con la ayuda de Dios, continuaremos hacia la barrera de arrecifes. Luego hacia Nueva Holanda y cruzaremos el mar de Timor hasta Kupang. Tardaremos por lo menos 2 meses y tenemos provisiones y agua para una semana. Esta es nuestra situación, caballeros.
Tendremos que resignarnos, ¿verdad, señor?
Resignarnos, eso es. Pero me pregunto si serán capaces de hacerlo. ¿Me oyen? ¿Serán capaces de resignarse? Porque lo único que puedo prometerles son dificultades y fatigas. Sin embargo, si están dispuestos a soportarlo, a sacrificarse, y lo que es más, si están dispuestos a jurarlo, les prometo que tenemos muchas posibilidades de sobrevivir.
A l'arribar a Anglaterra, Blight es va haver d'enfrontar un judici per la pèrdua de la Bounty, però la marina anglesa el va declarar innocent.
Este tribunal considera que la toma del buque armado de su majestad, la Bounty, fue un acto de rebelión por parte de Fletcher Christian y los demás miembros de su tripulación, y que su capitán, el teniente de navío William Blight, debe ser exonerado de toda culpabilidad sobre aquel hecho. Asimismo, respecto a su actuación en la lancha de la Bounty, felicitamos al teniente de navío Blight por su valor y ejemplar arte de navegación.
I així conclou aquesta increïble història on el mar se'ns presenta en totes les seves formes, des del paraís a l'infern, de la ruta comercial al desert. Un mar capaç de canviar els caràcters més forts i treure el millor i pitjor de les persones que el naveguen.
Continuem aquí a Narrant de Mar i ho fem en la nostra secció de Medi Nostrum, d'ecologia, perquè la llúdriga s'ha reproduït al riu Mugent, afluent del riu Besòs, per primera vegada després de més de 4 dècades. Això ratifiquen les imatges enregistrades amb les càmeres de fototrampeig instal·lades en el marc del projecte de seguiment i estudi de la llúdriga a les conques del Besòs i del Tordera, i que estan duent a terme l'Observatori Ribus i la Fundació Barcelona Zoo amb el suport del Departament d'Acció Climàtica. Al Mugent s'hi han detectat una femella i dues cries nascudes a l'estiu. La contaminació de les aigües, la persecució humana i la degradació de l'habitat van provocar la desaparició de la llúdriga a la zona fa molts anys, però ara ha tornat. Per parlar de llúdrigues i del seu retorn, en aquest afluent del Besòs tenim l'Arnau Tolrà, un dels principals investigadors del projecte. Arnau, bona tarda, benvingut a Arran de Mar.
Hola, molt bona tarda.
A veure, dèiem que feia 4 dècades que no ha tornat, que no tornava la llúdriga en aquesta zona. Per què ho ha fet? Quins han estat els condicionants que l'han animat tornant a aquesta zona del riu Mugent?
Sí, mira, com deies, la llúdriga desapareix de la conca del Besòs fa això, més de 4 dècades, no? Llavors, en els últims anys, veiem que va retornar una mica com tagotes, no?
Uh-huh.
Llavors, fa 3 anys vam trobar el primer grup familiar, no?, que va ser una gran notícia, i a partir d'aquí s'han reproduït un cop per any, val? Així, tenim una població molt petita, realment, que reprodueix un cop per any, i es reprodueix en els sectors on ella troba que estan millors, no?, per les seves necessitats, és a dir, que tenen més menjar, més refugi, que estan tranquil·les, és a dir, on hi ha un hàbitat de més qualitat, no? Llavors aquests sectors es troben en afluents del Besòs, en altres anys havia sigut el Congost, el Ripoll, i aquest any ha estat el Mugent. És curiós que es va desplaçant entre afluents, no?, i això el que denota una mica és que no s'hi acaba de trobar còmode, no?, en cap lloc en concret, llavors va provant les diferents illes d'hàbitat bones que va trobant i les va provant. I en aquest cas ha estat això, el mig Mugent, el baix mig Mugent.
I el baix mig Mugent que dius té aquest problema, per exemple, de que té carreteres a la zona o contaminació d'aigües. També s'estan enfrontant en aquests problemes allà?
Sí, o sigui, bueno, la fet de llúdriga a nivell de conca, tot és una mateixa població, no?
Uh-huh.
Llavors, és veritat que en aquesta conca és paradigmàtica per estudiar com es relaciona aquesta espècie amb la perturbació humana, no? I per això, en part, l'objectiu d'aquest estudi, a més de veure on es reprodueixen i seguir una mica la població, és analitzar i estudiar científicament com de quina manera estan afectades per l'activitat humana. Llavors, ara mateix, la contaminació que comentaves no és un factor decisiu per la llúdriga, perquè, com deies, ha millorat molt, no?
Uh-huh.
I per tant, ara les restriccions que l'afecten són unes altres, no? que són, per exemple, la simplificació de l'hàbitat, no? Si necessiten les zones on el riu va més lliure, té més espai, hi ha més extensió d'hàbitat, hi ha més qualitat d'hàbitat, no? Hi ha més peixos, hi ha més amfibis, que són les seves preses, i també en una zona tan humanitzada, no? I que hi ha tanta gent, doncs també són una mica afectada pel que és la freqüentació humana, no? Uh-huh. Les zones on hi ha molta gent al riu, doncs bueno, està bé perquè pot gaudir la gent, però és veritat que espècies sensibles i que tenen por a l'ésser humà, doncs es veuen ressentides, llavors busca zones una mica més tranquil·les, més inaccessibles. Uh-huh. Llavors en aquesta zona ha trobat un segment de riu que compleix encara el requisit.
A més, és el que comentàvem, que la conca del Besòs, si no m'equivoco, ja feia com uns 5 anys, una cosa així, que ja s'havia començat a poblar de llúdrigues, però ha estat precisament aquestes conques, no?, on han anat com dividint-se, no?, i anant-se cap a dalt buscant altres jocs, no?
Bueno, de fet, uh-huh. O sigui, la llúdriga ja fa més de 10 anys que es detecta la conca del Besòs en general, no? Uh-huh. Però hem d'entendre a la població de llúdriga d'una conca com que és, com comentava, és tota una mateixa, no? Perquè tenen una gran mobilitat, les llúdrigues. Llavors, quan no reprodueixen, es poden moure 10-15 quilòmetres al dia, i per tant, la llúdriga que un dia està mugent pot estar Besòs el dia següent, no? Llavors, elles, a partir d'aquesta mobilitat, no, van explorant, el que fan és seleccionar els millors llocs per passar més temps i per reproduir-se.
Uh-huh. Jo he sentit que són molt territorials, les llúdrigues. Són animals, no?, que defenen molt el seu terreny, no?, podríem dir.
Bueno, no seria la característica uh-huh. més o sigui, més certera de la llúdriga, perquè tenen un caràcter nòmada. En general. O sigui, quan no reprodueixen, els individus no reproductors són molt viatgers i no tenen un refugi establert. Uh-huh. Per tant, no defensen un territori. És veritat que el mascle reproductor sí que té una zona que impedeix que els altres mascles puguin estar allà, no? I després la femella també té una zona quan es reprodueix. Però en general és un animal bastant nòmada que va canviant de territori.
I com és això del fototrampeig? Explica'ns una mica, perquè suposo que quan veieu una cosa així, descobriu, veieu a les càmeres on aneu a buscar la targeta i veieu la llúdriga, deu ser com una eureka, no? Deu ser meravellós, això, no?
Sí, bueno, quan comences, no?, quan veus aquestes imatges, sempre és bueno, a l'hora que ha sortit avui, no? Però és veritat que ara el fototrampeig l'utilitzem més com un complement, com una eina complementària, després d'estudi per rastres, no? O sigui, nosaltres monitoritzem la població utilitzant els rastres, que és el nombre d'excrements, per exemple, ens indiquen, no sé, variables de densitat, d'abundància de la llúdriga, que estan bastant fiables, no? I això ho utilitzem per fer ciència. I, a més, quan veiem una zona que té molts rastres, no?, que ha pujat molt els rastres, molts excrements, llavors posem càmeres per veure què està passant allà, no? O sigui, realment els trams de riu que tenen més rastre acaben sortint que són on estan les urs familiars, no? Perquè, evidentment, tres llúdrigues en un lloc, doncs caguen més i marquen més petjades que no una.
Clar, i a més, com feu una... Explica'ns una mica com feu aquest fototrampeig, és a dir, busqueu les rastres que comentàveu, les zones on hi ha més excrements, i deixeu allà la càmera a veure si apareix, i entenc que hi ha un sensor que salta, no?, quan apareix algun animal, o com sí. Funciona?
Sí, el fototrampeig és ben bé això, no? O sigui, deixes la càmera enfocant on penses que pot passar l'animal, no?, on hi ha les petjades, llavors aquesta càmera està allà durant dies, setmanes, inclús mesos, i va gravant tot el que va passant per davant, no? Tant llúdrigues com guineus, com senglars, com teixons. Llavors, quan la vas a revisar, tens la targeta i tens tots els animals que han passat per aquell punt determinat, els has filmat. Sí,
uh-huh. I, Arnau, com beneficiarà això l'ecosistema de l'afluent del Besòs, l'aparició de la llúdriga? Com beneficiarà això a aquesta zona?
Com beneficien? Més que beneficiar, la llúdriga uh-huh. és un senyal de que alguna cosa hem fet bé, no? Uh-huh. O sigui, la recuperació de la llúdriga és això, una senyal de que l'ecosistema està funcionant, no? Si hi ha llúdriga vol dir que hi ha altres espècies importants, no? Com els peixos, els quals s'alimenten, els amfibis, els crancs... Llavors és això, és un indicador de que hi ha una funcionalitat en l'ecosistema i, per tant, bueno, les característiques que estudiem que beneficien a la llúdriga són extrapolables a altres espècies, no? Per tant, protegint la llúdriga, estudiant la llúdriga, al final estem una mica protegint tot l'ecosistema, que és l'objectiu també del projecte.
I ja no et mereixo més, Arnau. Si la gent veu una llúdriga, que no la maregi, no? Que no estigui acusant-la, perquè es podran veure aquestes llúdrigues, no? Quan passi més temps i més protegides estiguin, tot i que fugen al ser humà, doncs també nosaltres ens les anirem trobant, no? Què hem de fer realment si tenim un avistament de llúdriga?
Clar, si tenim un avistament de llúdriga, és veritat que no és molt comú, perquè són animals més nocturns que diurns i s'amaguen molt, però bueno, si tenim una sort de veure-la, això, no? O sigui, respectar la distància, gaudir de l'observació, però mai anar allà on és ella, a fer-li la foto de prop, perquè l'estaríem molestant i segur que fugiria.
Doncs molt bé, us felicitem, la veritat, perquè alguna cosa s'està fent bé si les llúdrigues comencen a aparèixer als rius del nostre país, als rius i afluents del nostre país. Arnau, t'agraïm moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres a Arran de Mar explicant-nos aquest meravellós descobriment i esperem que vagin criant més, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Arnau.
Adéu.
La Habana hi ha un casino, el casino principal. On s'ajunten els qui esperen un dia poder tornar. Guarden tots en la mirada tatuada una branca d'espígol, olor de ginesta, flor de taronger. Quan t'obris la porta, està obrint el cor. Si es parles de l'horta, és bé el desconsol. Quan pensen en casa, rient i plorant, s'escolten les cobles, s'escolten les cobles, cantar amunt i amunt de la mar a la serra vindrem de lluny, tornarem a la terra per a sembrar en els mars i en els camps. Mai més la
som aquí a Arran de Mar. Estem sentint el Pep Botifarra amb Maria Arnal en aquest nou disc que han tret que es diu Ja ve de l'aire, amb aquesta cançó Casino Principal. Avui continuem a Arran de Mar amb la nostra secció La Mar de Solidaris. I és que el poble saharaui ja té el seu propi Netflix amb gairebé 230 pel·lis per explicar la seva memòria. El Festival Internacional de Cinema Fisàhara, que la passada tardor va rebre el Premi González Cinde 2022 de l'Acadèmia del Cinema, ha posat en marxa el catàleg en línia més extens de pel·lícules de temàtica i realització saharaui, amb més de 230 produccions que abasten les últimes 5 dècades. El catàleg l'ha elaborat l'ONG Nomads HRC, responsable de la part internacional del Fisàhara, la missió de la qual és donar suport a projectes culturals de comunicació i drets humans liderats per saharauis, tant en els camps de població refugiada saharaui a Algèria com al Sàhara Occidental ocupat pel Marroc o també a la diàspora. Per parlar-nos d'aquest Netflix, ja que tothom estem tristos perquè Netflix ha eliminat les comptes compartides, tots us portem avui una bona proposta alternativa a Netflix, com és aquest portal que engega Fisàhara. Per parlar de tot això, tenim a la directora del Fisàhara i també col·laboradora d'aquesta iniciativa, Maria Carrión. Bona tarda, Maria, com estem?
Bona tarda, bé.
Bienvenida a Arran de Mar. Comentábamos que Netflix se ve que quiere dividir, que ya no que divide cuentas, oye, pues aprovechar y haceros de la plataforma del Fisáhara. ¿Dónde tendrían que entrar para tener acceso a este Netflix de películas saharauis?
Pues mira, como has dicho tú en la introducción, esta plataforma la hemos desarrollado el equipo de Nomads HRC, uh-huh. Que también pues formamos parte del equipo de Fisáhara Internacional, y entonces en nomadshrc.org,
vale,
podréis encontrar la base de datos también a través de nuestras redes o bien de las de Fisáhara, porque hemos ido posteando pues estas noticias. Y bueno, pues en cierto modo es muy divertido la comparación con Netflix. En realidad no todas están bueno, disponibles para ver online, porque hay muchas que todavía no están en abierto, por supuesto que no se cobra ni nada de eso como hace Netflix.
Vamos, perfecto.
Bueno, este es un cine solidario, ¿no? Entonces tanto cineastas saharauis como internacionales que han hecho películas del Sahara pues generalmente son sumamente generosas, ¿no? Uh-huh. Para compartir sus trabajos. Lo único pues que no todos están colgados, porque hay algunas películas que están dentro de filmotecas o en archivos, o todavía están haciendo el circuito de uh-huh. los festivales, pero sí en los casos que existan los enlaces, ¿no?, a las películas que tenemos en la base de datos.
Yo entiendo que estas pelis también se alimentan, lógicamente, del Fisáhara, de este festival que hacéis en octubre, generalmente, ya ha pasado el Fisáhara, pero como retroalimentáis esta plataforma con vuestras exhibiciones, ¿no?
En parte sí. Es verdad que a lo largo de tantos años de hacer Fisáhara, que empezó en el 2003, pues hay unas listas muy largas de películas que se han puesto en el festival. En este caso, claro, solo hemos incluido aquellas que hablan del Sáhara, uh-huh. Porque Fisáhara también proyecta películas de otras partes del mundo, pero hay muchas que no se han visto en Fisáhara por diferentes razones. Es verdad que Fisáhara cuenta con poquitos días uh-huh. para hacer sus proyecciones, ¿no? Es verdad también que ahora hay un cine móvil, un cine itinerante por los campamentos todo el año, que ya cuando se apagan las pantallas de Fisáhara, el cine sigue exhibiéndose en los campamentos a través de uh-huh. este proyecto que lo lleva a la Escuela de Cine, a Birinkai Chale. Pero algunas se han visto, otras no, otras se verán en Fisáhara. En todo caso, sí es verdad que el haber trabajado tantos años en el festival nos ha dado pie y nos ha dado la idea de recopilar, ¿no?, todos los datos que hemos podido encontrar acerca de las películas que se han hecho sobre el Sáhara.
O sea que también cuando acaba el festival en octubre seguís con un festival itinerante, entiendo. ¿Cómo va ahora el festival itinerante? ¿Está ahora en movimiento el Fisáhara itinerante que habéis comentado que se hace en varios sitios? ¿Se sigue haciendo ahora o...?
Pues se hace a lo largo del año, uh-huh. hoy mismo pues no, de hecho está cayendo una tormenta de agua impresionante ahora en campamentos, uh-huh. Pero sí que de manera bastante regular el equipo de la Escuela de Cine y en este proyecto que se llama Solar Cinema, Western Sahara, que esto además cuenta con placas solares para la medida que sea posible alimentarse con energía solar, y y entonces pues va a bibliotecas, a asociaciones, a grupos de jóvenes, uh-huh, a escuelas, un montón de escuelas, pues para exhibir películas y sobre todo las que triunfan más. Son temáticas saharaui y hechas por saharaui. Uh-huh. Es un arte que lleva muy poco tiempo, ¿no? Pero que han adoptado desde la escuela y en el Sahara como un arte y un medio imprescindible para contar sus historias tanto a sí mismos y rescatar su memoria como para contarlas al mundo.
Uh-huh. Y películas que repetimos, que están en este catálogo en línea, que ha organizado la gente de Nomads y también la gente del Fisáhara, y que podéis consultar entrando en nomadshrc.org de organización. Ahí encontraréis las pelis. María, háblanos un poco de cómo fue esta última edición, porque me parece que tuviste una edición muy emocionante, ¿no? En octubre, en los campamentos también con el Fisáhara.
Pues sí, porque además nos había hecho una edición internacional con un charter y así como con una presencia internacional potente desde hacía bastantes años, ¿no? Por la pandemia, la guerra y otras razones. Entonces, en este aspecto, a la vez fue una edición grande por esta parte internacional, pero muy íntima, uh-huh, porque el festival este año se ha enmarcado, digamos, dentro de una especie de entorno de jaimas saharauis tradicionales levantadas por mujeres saharauis, cada una exhibiendo una parte de la cultura saharaui. Entonces, las pantallas estaban abrazadas por este festival cultural, sí, llevado por mujeres. Había payasos, había mucha alegría porque la gente llevaba tiempo un poco sin celebrar tanto y más metidas en sus jaimas. Y el hecho de esto ha servido como que ha desencajonado hasta cierto punto, ¿no?, a la gente. Estaban las pantallas llenas de público, sobre todo mujeres con sus niños, muchos jóvenes que salían a disfrutar de las tardes, noches. En fin, ha sido, la verdad, muy bonito. Nuestro lema era, y sigue siendo, porque todavía, uh-huh, esta edición sigue viva, descoloricemos. Para recordar que el Sahara sigue siendo la última colonia de África, en parte por España, en parte por Marruecos, y que todo hay que descolonizar, además, todo, desde la cultura, la lengua, las jaimas, el territorio, los recursos naturales. Entonces, a través del cine, eso se puede contar con mucha fuerza.
Además ha sido un año duro para el movimiento saharaui. Ha sido un año donde, bueno, vimos como el Partido Socialista pues entregó, podríamos decir, un poco al pueblo saharaui y le dio ese reconocimiento a Marruecos sobre los territorios. ¿Cómo tú, que estás en constante contacto con los pueblos saharauis, cómo se lo tomaron, cómo lo están viviendo ahora, cuál es la tensión en la zona?
Bueno, a ver, esto es una tradición histórica, ¿no?, que empieza en el año 75, con lo cual esto no es más que una continuación de esa traición. La verdad es que el pueblo saharaui nunca ha confiado mucho en los sucesivos gobiernos españoles, que siempre y cada vez más se posicionan del lado de Marruecos. Los saharauis siempre han creído en la legalidad internacional como pilar de su lucha. Hasta hace año y pico, 2 años en realidad ya, pues era una lucha completamente pacífica. Ahora es verdad que ha empezado otra vez la guerra cuando Marruecos violó el alto el fuego, pero yo creo que el pueblo saharaui confía en la gente, no en sus gobiernos, ¿no? Y entonces aquí que hay un movimiento solidario tan rico, que además han salido muy respaldados por la cultura acá y este, uh-huh, reconocimiento de la Academia de Cine, ¿no?, hacia no solo Fisáhara, sino también la Escuela de Cine, Abidin Kait Sale, es un premio compartido, pues eso hace, yo creo que refuerza la postura, ¿no?, de que esto se va a ganar a través de la opinión pública, a través del pueblo, a través de los movimientos sociales, la cultura, y no a través de los políticos, que son cobardes esencialmente, y que ahora estamos viendo además con lo que está pasando en Bruselas, en, uh-huh, el Parlamento Europeo, que es que están todos comprados, ¿no? Entonces, uh-huh, no todos, pero vamos, muchísimos. Entonces, bueno, pues
Bueno, parece siempre... ser el pueblo saharaui ha sido un poco como, como una moneda de cambio, ¿no? A todo este problema geopolítico de energía con Argelia, Marruecos, ¿no? Al final los han utilizado como, como eso, ¿no? Como un poco ese... ¿Cómo podríamos decir? Sí, como una moneda de cambio, ¿no? Entregar al pueblo saharaui por unas relaciones internacionales que les favorezca más a la Unión Europea, ¿no? No sé cómo lo ves tú, María.
Claro, efectivamente. Y lo que pasa es que, claro, para hacer eso tienen que hacer... la vista gorda a la legalidad internacional, porque la legalidad internacional sigue diciendo que el Sahara es un, occidental es un territorio por descolonizar, ¿no? Uh-huh. Entonces, es vergonzoso, ¿no? Porque ves cómo intentan justificar posturas injustificables e ilegales y lo siguen haciendo, además, al descubierto. O sea, nadie está ocultando esta especie de trama que hay, que además afecta a todos los sectores. La ayuda humanitaria, los espacios políticos, los espacios culturales. Hay una especie de campaña de boicot contra el pueblo saharaui, fortísima, ¿no? Y muy bien financiada. Es por eso que me remito otra vez a Bruselas, porque ahí se está destapando la punta del iceberg del este Goliat contra el que tiene que luchar el pueblo saharaui, ¿no? Que es brutal, está en todas partes, y pues los saharauis siguen con sus métodos de lucha, ¿no? Que es la lucha sobre todo cultural por existir como pueblo. Las jaimas están prohibidas en el Sahara ocupado, los saharauis que reivindican sus derechos van a prisión, y aquí vemos como el Partido Socialista ni siquiera fue capaz de apoyar la moción en el Parlamento Europeo que recriminaba a Marruecos el tratamiento que hace de periodistas y demás, ¿no? O sea,
y de que es cada vez más difícil también para los activistas acceder, ¿no? Tal vez también hay más control sobre la gente que está yendo para allá, ¿no? Y siempre ha sido una patata caliente para muchos activistas también al Sahara, porque se podían encontrar con problemas, o al menos no solo los extranjeros, sino los que viven allí, son saharauis, ¿no? Y que están en el terreno.
Los que están allí pues están siempre en peligro de arresto arbitrario, de torturas, o sea, el trato hacia ellos es absolutamente brutal, hay un control absoluto, es un estado policial, y los de fuera, porque es que Marruecos, como no sufre ninguna consecuencia por ninguna de sus acciones, pues tranquilamente expulsa a periodistas, expulsa a delegaciones parlamentarias, o en el caso de poder entrar alguna persona, pues les sigue, les acosa. Es increíble que esto no se esté denunciando, que a ciudadanos del Estado español que son expulsados y maltratados nuestro gobierno calle, ¿no?, ante esto. Entonces es una situación de total desamparo por parte de la clase política y de las instituciones a ese nivel. Por eso es tan importante seguir ahí, ¿no?, con las trincheras culturales, metiéndose en cada recoveco y cada rincón, en cada lugar donde puedan alzar su voz.
Y por eso vuestro trabajo también desde el FISAHARA, con esta maravillosa campaña que habéis hecho de Netflix Saharaui, podríamos decirlo ya, que está en nomadshrc.org. Allí podéis entrar, o simplemente poner FISAHARA o entrar en la página de FISAHARA, que también os dará la información para que accedáis a estas películas, a este catálogo. María Carrión, directora del FISAHARA, muchas gracias por estar con nosotros en Arran de Mar, por explicarnos este trabajo y también pues darnos vuestra opinión de la situación del pueblo saharaui. Muchas gracias, María.
Muchísimas gracias, y si alguien ve algún error o sabe alguna película pues que no está en el catálogo, por favor contactad con nosotros. También tenéis herramientas de búsqueda para atinar más en vuestras búsquedas de películas saharauis.
Pues muchas gracias, María, y estamos atentos a lo que vayáis haciendo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Saludos.
Saludos.
Continuem arran de mar, ja en aquest últim bloc que tenim avui, que és Museus i Ports. Perquè fa uns dies el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí es vestia de gala per presentar-nos una tasca que han estat treballant des del 2019, l'inventari del patrimoni cultural del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Avui passa per l'arran de mar en Gerard Cruzet, director del Museu de la Mediterrània i un dels grans impulsors d'aquest inventari.
Molt bona tarda, Gerard, i benvingut de nou aquí a la Ronda Mar, en aquest programa.
Hola, bona tarda.
Aviam, en temes de parcs naturals estem massa acostumats a parlar de patrimoni natural i biodiversitat i massa poc de patrimoni cultural i humà, no?
La veritat és que sí. Home, entenc que en un parc natural, sobretot la flora i la fauna, és el principal, però també hem de ser molt conscients doncs, que el territori que ocupa un parc natural sempre l'ha manufacturat l'home, no? I per tant està ple d'elements de patrimoni cultural a tot aquest territori, a tots aquests parcs.
Clar, precisament aquest inventari és potser una reivindicació d'això.
Sí, 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 només si coneixem allò que tenim, no?, podrem estimar i reivindicar com vius, i la veritat és que era molt important saber per nosaltres què tenim de patrimoni cultural dins, en aquest cas, del nostre parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Explica'ns, Gerard, una miqueta com ha anat precisament això de l'elaboració de l'inventari i quin és el resultat.
Sí, doncs tot això s'inicia amb projectes conjunts entre el Parc Natural i el Museu. Cal dir que és una línia d'acció ja també impulsada i que la Generalitat de Catalunya ho veu bé, que els museus, que tenim un parc natural de referència al nostre territori, doncs treballem amb ells. És el nostre cas, però també, per exemple, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, amb l'Ecomuseu de Serridano, per exemple, o el Delta de l'Ebre, el Museu de les Terres de l'Ebre, o el Museu de la Gavella amb el Parc Natural del Montseny. Per tant, aquí sempre hem intentat, des que es va crear el Parc Natural, crear línies d'acció, de treball, de recerca, d'investigació de forma conjunta, perquè d'això creiem que nosaltres com a institució cultural del territori, en aquest cas el Museu de la Mediterrània, és de les més importants aquí, que coneix millor el patrimoni cultural. I d'alguna manera hem anat treballant els directors que hi ha hagut en el parc doncs, per anar-los dient doncs, de la importància, de, en aquest cas, del patrimoni cultural, i sempre, bé, sempre hem estat ben rebuts. Sempre hi ha hagut altres línies més importants a vegades, però bueno, hem anat fent de gota malaia per anar recordant que el patrimoni cultural és important del territori. I en aquest cas vam fer aquesta diagnosi de l'inventari i el resultat doncs, és molt esperançador, està molt bé perquè ens van sortir... en aquests moments tenim 554 elements inventariats.
Déu-n'hi-do.
Que sabem que no són tots, eh? Sabem que n'hi ha molt més en el territori, però aquest més de mig miler d'elements com a mínim ja estan inventariats, estan georreferenciats, vol dir que sabem la coordenada exacta de cada un d'ells, i en aquests moments també sabem quin és el seu estat, sabem de quina tipologia es tracta, si és un patrimoni, per exemple, etnològic, si és religiós, si és arquitectònic. També sabem la seva cronologia, eh? Podem saber si ve de la prehistòria, de l'antiguitat, si és un element medieval o contemporani, eh? Perquè una de les grans singularitats que té el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, és que podem resseguir tota la història a través del nostre parc natural, des de la prehistòria, per exemple, de les coves del Cau del Duc, d'aquí de Torroella o d'Ullà, les coves on enterraven a la gent, fins a elements de la Guerra Freda, no? Durant la Guerra Civil també hi va haver molts nius de metralladores i la Guerra Freda van tenir la base Loran, no?
Sí.
I però els americans van aquí a l'estat d'Índia Pals. Per tant, podem recórrer tota la història de casa nostra sense sortir del nostre parc natural.
Clar, vaig llegir que eren pràcticament 300.000 anys de línia cronològica inventariades de patrimoni.
Exacte, sí, això creiem, des de la prehistòria fins a l'edat contemporània. I ja us dic que no tenim encara tots els elements, eh? Tenim 554, però estem segurs que n'hi ha molts que se'ns han passat per alt i n'hi ha d'altres que sabem que no hi són, però que en aquests moments no era l'objectiu principal, no? Perquè ens vam centrar en el que seria el parc, només els límits del parc.
Exacte.
En els municipis del parc n'hi ha molts més, no? Però que a Torroella, a l'Escala, a Ullà, sabem que tenim molts més, però com que no estan dins del límit del parc, no. En aquesta primera tanda, en aquest primer treball, no els hem posat. Sabem que un dels objectius és que l'has de posar en tots, també.
I, clar, atenció, perquè, clar, parlem de Montgrí, parlem d'Illes Medes, ve el cap al patrimoni de terra ferma, però també n'hi deu haver-n'hi a sota aigua.
Sí, sí, aquest també el tenim, el patrimoni subaquàtic. En aquest cas sí que vam anar a buscar aquells elements que tenien referenciats en el CASC, el Centre d'Arqueologia Subaquàtica. Ens van dir tots els jaciments que hi havia. No tenim les coordenades, perquè això sí que és un element que s'ho guarden ells, perquè és un patrimoni que ha estat molt expoliat i que, bueno, que hi ha gent que va molt al darrere. Els hem més o menys referenciat sobre mapa, perquè sabem més o menys on són, però no hem posat la georreferenciació sobretot per aquests temes més d'expoli. Però sí que també els tenim sobre mapa. En els subaquàtics, com els que comentàvem també, a les Illes Medes, per exemple, en aquest cas sí que hem pogut anar-hi, gràcies al director, bueno, a la gent del parc, i els hem referenciat tots. Sabem que a l'Illa Meda, per exemple, a l'Almeda Gran, hi ha diversos elements de la Guerra del Francès, del Ferrer, d'altres elements, d'altres moments, cisternes d'aigua, que, bueno, estan molt emboscades, gairebé no es coneixen, però nosaltres els tenim dins aquest inventari.
I també, clar, una de les grans virtuts d'aquest inventariat és que serà consultable i a través d'una aplicació, a través d'una eina digital?
Sí, es pot consultar de dues maneres. Una és en el centre de documentació d'aquí del Museu de la Mediterrània, on el tenim físicament, el tenim en paper, tenim totes les fitxes de cada un dels elements, és a dir, cada un dels elements s'ha creat una fitxa important, molta informació, molta descripció, la bibliografia que hi ha relacionada amb aquest element. I llavors també el que es va fer és online. Hi ha una eina que es diu Instamaps. Es pot posar qualsevol que ens està escoltant ara, qualsevol oient, si posa Instamaps en el seu buscador de mòbil o a través de l'ordinador, li sortirà, anirà a una pàgina que allà s'hi posa el nom del Parc Natural, de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, accedirà en el mapa on tenim tot l'inventari. I en aquest es pot observar en un mapa, cadascun dels punts que es veu és un dels elements, i en aquí llavors hi ha una petita descripció d'aquest dels elements. Per tant, pots consultar-ho des de casa, pots venir a consultar al museu, o també si estàs en el parc i trobes un element, com que aquest mapa georreferencia també en el teu dispositiu, doncs pots clicar aquell element i et dirà quin element tens a davant. Clar. I si no surt cap d'aquests elements que està aquí, el que demanem és que ens ho feu saber, perquè vol dir que nosaltres no el tenim dins el nostre inventari, per tant, també demanem ajuda a la gent que ens ajudi a col·laborar.
O sigui que és una eina viva, és una tasca encara viva i on la col·laboració de la gent també pot ser prou important.
Exacte, sí, no, sabem que no està complet. Per exemple, nosaltres vam fer aquest inventari el 2019 i el 2020, el 2021 va venir un petit incendi aquí en el Montgrí i vam dir, ostres, anem a veure si teníem tots els elements, i en aquell territori que només teníem 6 elements o teníem 6 elements inventariats, d'allà en van sortir 30. Vol dir que
n'hi han d'amagats.
N'hi han d'amagats pel garric, per els arbustos, pels elements de la vegetació, i per tant sabem que és una eina que l'hem d'anar actualitzant cada X temps, també per l'estat de conservació. Sabem que hi ha elements que, bueno, malauradament, potser per ventades cauen arbres o, bueno, acaben en un mal estat pitjor del que estava, i també volem saber el seu estat de conservació.
Abans citaves dos dels casos més recents, que, clar, parlem de patrimoni, a vegades també ens donen la idea de patrimoni més antic, no?, o més històric. Parlaves de la base Loran i parlaves de Ràdio Liberty. En quina situació està actualment? Perquè l'any passat van ser notícia, tant un com l'altre, sobretot la base Loran.
Sí, no sé, aquesta, la veritat, no sé com està en aquests moments. La base Loran no, ho desconec. Bueno, sé el que ha anat sortint en els diaris.
Sí.
I llavors de l'element de Pals sí que, bueno, va l'Ajuntament de Pals a finals de l'any passat ho va declarar Petxil, bé cultural d'interès local, el va protegir per llei. Això també és una de les coses que diem nosaltres. Aquest inventari és una eina de gestió, però no és una eina de protecció. És a dir, que hi hagi nous elements dins d'aquest inventari no vol dir que ipso facto queden protegits.
Sí. Necessiten una qualificació, no? Necessiten precisament les figures aquestes del vecil, del vecín, eines de protecció més eficaces.
Exacte. Llavors, cada un dels ajuntaments que pot declarar aquests elements els pot declarar vecils, que és bé cultural d'interès local, com diu la llei de patrimoni, o si són elements que es creuen importants a nivell nacional, llavors ja és la Generalitat qui els declara vecins, no? Bé cultural d'interès nacional. I sí que és la primera pedra per donar a conèixer aquests elements, també per protegir-los, però no és una eina de protecció. Però en aquest cas sí que l'Ajuntament de Pals al final de l'any passat va declarar vecí el seu element.
Doncs Gerard, moltes gràcies de nou per passar una estoneta més aquí en el programa Arran de Mar, en aquest cas a presentar-nos tota la tasca ingent que heu fet de l'inventariat del patrimoni, i incitem a la gent a col·laborar-hi encara, a consultar aquesta eina de l'Instamaps i a donar-vos un cop de mà.
Perfecte, moltes gràcies. I sí, tothom, la manera de divulgar és com la gent ho coneix i s'acaba estimant aquest patrimoni, o sigui que animo a tothom perquè vingui a perdre's en el Montgrí i a descobrir el seu patrimoni cultural.
Doncs som-hi, Gerard. Gràcies. A reveure.
Merci, adéu-siau.
I fins aquí l'Arran de Mar d'avui. Si us heu perdut el programa, podeu escoltar-nos a l'Spotify, també al YouTube, o buscar-nos per Twitter, @arrandemar. Allà trobareu les novetats del programa que fem cada dia de 4 a 6 a la vostra emissora local preferida. Així que ens veiem demà. Que tingueu molt bona tarda, molt bona prova i molt bona mar. Salut.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, la